benvinguts a aquesta edició inaugural, benvinguts a la sala de graus, a la Facultat de Lletres. Abans de res, agrair la presència del nostre company Francesc Roca, que com a vicerector de docència i en representació del rector, clourà l'acte. Evidentment, agrair en Genís Roca acceptar aquest encàrrec per fer aquesta edició inaugural. També agrair la presència de la doctora Laura Borràs, que va impartir la lliçó l'any passat i que avui tenim doncs, la fortuna de poder-la llegir en format imprès, en paper, però també en format digital i tot aquell que vulgui se la pot descarregar de la pàgina web de la facultat. Agrair també a l'Anna Maria García que acceptés l'encàrrec de presentar el nostre conferenciant i a tots vosaltres, amics i amigues, per voler participar en aquest acte. Abans de res, voldria remarcar que m'agrada la litúrgia. Malgrat que ens pugui semblar repetitiva i rutinària, forma part de la vida, com el ritme de les estacions, com la pluja a la tardor, el simbolisme dels fruits, dels arbres. Per tant, em sento feliç de compartir amb vosaltres aquest acte propi de la litúrgia acadèmica, obrir un curs amb solemnitat. Tal com ho fan altres facultats, avui mateix la Facultat d'Econòmiques també celebra la seva edició inaugural, o com ho va fer dies enrere la mateixa universitat. Som aquí per escoltar paraules doctes, per llegir un text que acaba de sortir del forn, i per tant per fer dos actes fantàstics que corresponen a tot universitari, escoltar i llegir. També, des de l'equip de deganat de la Facultat de Lletres, volem seguir promovent aquesta litúrgia acadèmica el 2 de desembre amb l'acte de graduació dels nous graduats d'aquest centre. I per tant, us convido a tots vosaltres a que assistim aquest 2 de desembre a l'auditori per donar, diríem, per felicitar abans de res aquests nois que han estat un bon grapat uns quants anys amb nosaltres i que clouen una primera etapa com és la graduació. Com vaig fer l'any passat, m'agrada aprofitar la meva intervenció per comentar algunes qüestions d'actualitat i repassar-ne d'altres. Abans de res, m'omple d'alegria que aquest curs hem matriculat 258 nous alumnes a primer, fet que situa aquest curs 16-17 en un dels millors, sobretot perquè hem augmentat el nombre d'alumnes que ens han escollit en primera opció. Vull remarcar que aquest és un èxit resultat de l'esforç de tots, de la universitat, de la facultat i dels estudis, tant dels coordinadors com de tots els professors dels estudis, que em consta que fan molts actes per promocionar aquest centre. També és una alegria saber que els nostres màsters que estan, diríem, programats han tingut un bon èxit de matrícula. Evidentment, no puc deixar de lamentar que el màster de Comunicació i Estudis Culturals no sigui una realitat un any més en nosaltres i esperem que l'any que ve el puguem tornar a programar. I també que el màster de Patrimoni tampoc sigui una realitat. Un altre motiu de joia és que tenim un bon nombre d'alumnes fent la seva tesi doctoral, així com el fet que en la darrera inauguració de curs de la Universitat de Girona algunes d'aquestes tesis van rebre el Premi Extraordinari de Doctorat. Per tant, vull felicitar aquests doctors i els seus directors. Per tant, som, sense cap mena de dubte, hem parlat de graus, hem parlat de màsters, hem parlat de doctorat. Per tant, crec que som un bon centre d'estudis superiors que té els seus tres cicles plenament funcionant. També, si mirem enrere, em sento molt content d'haver acabat el procés d'acreditació dels nostres 7 graus i de l'ja esmentat màster de comunicació. I en aquest sentit vull agrair a tots els coordinadors, al professor i al PAS que han participat en aquest procés el seu esforç, la seva dedicació. I fer un especial reconeixement a la professora Lluïsa Feixeres com a vicedegana d'Ordenació Acadèmica per encapçalar i dirigir aquest procés. Gràcies, Lluïsa. Des d'aquí també encoratjar a tots els coordinadors i professors dels altres tres màsters que estem plenament en procés d'acreditació perquè segueixin treballant i puguem concloure satisfactòriament aquest treball. Parlant ara ja de futur, us voldria esmentar i convidar a participar en unes jornades que farem al llarg del proper mes de novembre i que hem dissenyat conjuntament amb l'Escola Politècnica Superior per repensar la docència i promoure el diàleg entre les humanitats i la tecnologia. Per tant, us rebreu informació en els propers dies d'aquests actes que hem portat treballant des de fa molts de mesos. Vull també esmentar i agrair la dedicació del professor Sadurní Martí per representar a la facultat en el disseny i concreció d'aquestes jornades. També, en el marc de col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior, hem creat una activitat de voluntariat, no només hem de fer coses tancades en els nostres murs, que es canalitza com una activitat de cooperació, ja que es tracta de crear unes parelles d'alumnes de lletres i de la Politècnica per ajudar a l'alfabetització tecnològica i lingüística de les persones que porten molt poc temps amb nosaltres. Aquesta activitat n'ha fet el seu seguiment la professora Carla Carreras i vicedegana d'Estudiants. Gràcies, Carla. I en darrer lloc, esmentar que al llarg del 2017 sortirà de nou la revista Estudis, dedicada, en aquest cas, a publicar només treballs de recerca dels nostres alumnes de màster i de doctorat i que dirigirà el professor Joaquim Maria Puigvert. Per tant, gràcies, Pimia, per encetar aquest encàrrec. Per acabar, i abans de cedir la paraula a la doctora Ana Maria García per tal que ens presenti el nostre conferenciant, i com ja vam començar l'any passat, voldria, en nom de la facultat, retre un breu, però sentit homenatge als professors que s'han jubilat. Per concretar aquest acte, vam encarregar una obra d'art a l'artista Quim Domènech, que n'ha estampat una breu sèrie numerada, que gosaria dir que és molt interessant i suggerent. Aquest any tenim la sort i agraeixo el fet que estiguin aquí a dos professors, el professor de Filosofia Josep Maria Terricabres i en Giovanni Albertocchi. Per tant, començarem per ordre alfabètic i demanaria un fort aplaudiment per en Giovanni perquè pugi aquí a rebre aquest petit obsequi. Gràcies per tot. Cedeixo la paraula a la professora Ana Maria García.
Moltes gràcies. Gràcies, Degà, vicerrector, companyes, companys joves i grans. Vull agrair en primer lloc al Degà l'encàrrec de presentar el nostre conferenciant que em fa una il·lusió molt, molt especial. El senyor Eugeni Roca, molts de vosaltres ho sabeu, és expert en l'estudi de les transformacions provocades per l'ús de la tecnologia digital en les persones, les empreses, les professions, l'ensenyament i l'aprenentatge. El seu currículum diu textualment que es dedica a la creació de projectes a internet, direcció d'empreses i exploració del potencial de les xarxes. I això ho fa des de moltíssimes plataformes, però també des de l'empresa Roca Sabatilla, que va crear ja fa anys, amb Josep Sabatilla, i que dirigeix i que té tres seus repartides pel món i compta amb més de 30 treballadors especialitzats. Potser són molt més, ja n'he comptat 30. Va ser, i crec que no m'equivoco, un dels inspiradors de la Universitat Oberta de Catalunya des de molt abans de la seva creació. I després n'ha estat gerent per a les iniciatives d'internet, adjunt de gerència, responsable de serveis universitaris no acadèmics i director de la informàtica corporativa. També ha estat director de microinformàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és membre del Consell Assessor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya i membre del Consell Assessor de les TIC de l'Ajuntament de Barcelona i de moltes altres organitzacions i institucions. Gené Roca ha estat considerat en dues ocasions un dels 25 espanyols més influents a internet. La seva expertesa en l'anàlisi, avaluació i prospecció dels canvis generats per la tecnologia digital fa que sigui requerit habitualment pels mitjans de comunicació i per l'assessorament no només d'empreses, de polítics, ja ho he dit, de moltes institucions. Per ell, tal com va dir els membres de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats de Madrid l'octubre de 2010, les xarxes d'alta velocitat no són simples infraestructures tecnològiques a la manera de la xarxa elèctrica, sinó serveis bàsics per transformar els models socials i econòmics. Perquè, com diu actualment, estem vivint un canvi d'era, un canvi d'era marcat per la revolució digital. La tecnologia no és per ell, i torno a citar-lo textualment, un mitjà fred, tècnic, banal i superficial, sinó un espai vital, un espai capaç de transformar l'economia, la cultura, els hàbits, el conjunt de les relacions humanes, en definitiva, una revolució que afecta en tots els terrenys a tota la societat. Tal com van afectar les grans transformacions que ha viscut la humanitat, des de la revolució lítica a la prehistòria, a la revolució neolítica i a la revolució industrial. La seva reflexió sobre el canvi actual i sobre la temporalitat dels grans canvis històrics s'inspira sempre en la metodologia analítica dels prehistoriadors. Sempre fa referència al bagatge de l'arqueòleg que, com diu, no està interessat en l'eina per ella mateixa, sinó en el seu impacte en les maneres d'organitzar l'espai, el treball, les relacions, la cultura, l'aprenentatge. És d'aquest hàbit de treball, diu, el que l'ajuda a prendre distància per tal de poder avaluar la capacitat transformadora de la tecnologia digital i a no caure en la fascinació de l'últim gadget o de l'última novetat. És per aquesta raó que ens recomana que entenguem que el canvi no és una qüestió de tecnologia, sinó d'actitud. Tot això, Gené Roca ho va aprendre en una facultat de lletres. Perquè, no ho he dit abans, és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona quan no existia la de Girona i els estudiants que com ells feien el primer cicle al Col·legi Universitari de Girona havien d'anar a acabar la carrera a Bellaterra. Es va especialitzar en paleolític inferior, va treballar un temps com a arqueòleg, em sembla, va fer un màster en l'administració d'empreses a ISADE i va emprendre una carrera brillantíssima en un àmbit que sembla molt allunyat de lletres, però que jo diria que no ho és tant. Potser m'equivoco, però em sembla que se sent més arqueòleg que historiador i més a prop de les ciències de la natura que de les ciències socials a la humanitat i les humanitats. I malgrat això, en Gené Roca, per mi, és un exemple fantàstic del que es pot aconseguir estudiant a la nostra facultat. En una facultat on podem ajudar els estudiants a aprendre allò més fonamental per al món del treball, per al món de la vida, que no és tant el domini d'una tècnica, d'una eina, sinó l'actitud, com diuen. L'actitud de pensar, de treballar la imaginació, d'interpretar la informació amb rigor, d'analitzar la complexitat, d'adquirir coneixements i de ser tan agosarats com ell, que està disposat a parlar-nos de la crisi digital, el paper de la informació en la construcció d'un nou contracte social. Gràcies, moltes gràcies.
és un dia molt emotiu. Us ho agraeixo moltíssim, moltes gràcies. És la meva facultat. Et conviden a vegades a fer xerrades i a compartir reflexions en molts llocs, però a la teva facultat això no tinc paraules per agrair-vos. Vull dir que moltíssimes gràcies a tots. Vaig venir amb 17-18 anys aquí, no era ben bé aquí, era davant el seminari, que escrit en guix posava jo d'Esplendor m'ho hi veig clar, que és, ens ha marcat a tots. Ara no està en guix i no té la mateixa gràcia, jo preferia en guix. I vaig tenir l'Anna Maria Garcia a primer, afortunadament, perquè abans ho comentàvem a l'entrada, i pot semblar un elogi fàcil, no ho és. Per sort vaig tenir l'Anna Maria Garcia primer perquè em va ensenyar el que més he après estudiant història, que és de tenir un sentit crític. Entendre que els fets els expliquen els que guanyen, entendre que sempre hi ha dues versions de les coses, que has de tenir el criteri per intentar entendre quina de les versions estàs llegint i quantes versions més hi ha, que els fets sempre són multicausals i que no es pot ser determinista, bueno, una manera de llegir la vida. A mi em sembla que les carreres, en lloc de preparar-nos per ocupar-nos professionalment, ens donen una metodologia per interpretar la realitat. Un metge interpreta la realitat amb una metodologia de diagnòstic, un advocat amb una metodologia de preveure les coses que poden passar abans que passin. Els físics, sempre he pensat que els físics són els millors en tecnologia perquè descriuen molt bé el problema abans d'atacar-lo. Molt millor que els informàtics, que poden començar a programar, en canvi el físic perd més temps en descriure la naturalesa de la complexitat que ha d'atacar. I els historiadors seleccionen quins són els fets que poden explicar un fenomen. I la metàfora aquella que vaig aprendre amb vosaltres a classe d'un historiador tria en el riu quins són els fets que explicaran, que poden explicar un fenomen. L'arqueòleg no pretén fer historiador, l'arqueòleg pretén interpretar bé els indicis del registre que té al davant per si poden ajudar a un altre a construir el context d'un període històric i unes causes. Sense aquest criteri i aquesta perspectiva no podria treballar. Jo ara em dedico a intentar interpretar el futur, que és arrogant dir-ho així, però us prometo que tot intento. Intento entendre què passarà. I l'única manera que tinc per intentar entendre què passarà és intentar aplicar una certa perspectiva i un cert criteri basant-me en el que ha passat. Que és el que intentaré desenvolupar en aquesta estona que compartirem. Faré una visió massa simplista, i us demano perdó perquè estic molt de respecte a les etapes a les que hem tingut fins ara per justificar, com bé apuntava l'Anna Maria, que estem en plena transició d'una era cap a una altra era. I m'interessa molt dibuixar aquest període i albirar una miqueta quins són els ingredients d'aquesta nova era que estem intentant construir. Crec que ens sortirà, pot semblar que ens surti un discurs fosc i pessimista, però us aviso ja que sóc profundament optimista. Tot és un tema de perspectiva. Sóc pessimista a 30 anys vista, crec que passaran coses molt grosses, i sóc profundament optimista a 80 anys vista. L'únic problema que tenim és que ningú dissenya res a 70 anys vista, i així ens va. La societat sempre ha necessitat dirigents i líders que fossin capaços d'imaginar les coses a 70 anys vista i orientar-se cap allà. I ara tot és tan curtplacista que pensar a 4 anys vista ja sembla agosarat. Tot és molt més immediat, però ens anem a canviar el focus per un instant. Seré massa simplista, la setmana disculpa, ja ho he dit. A mi em sembla que sempre les societats s'organitzen al voltant d'una manera d'articular el poder. Aquesta frase, ja quan la preparava pensava, no va ser, però accepteu-m'ho com a prolegomen, no, no com, a, com a tesi principal del que vull, explicar. Com s'articula el poder? Per exemple, a l'edat mitja, una lectura simplista seria que el poder s'articulava al voltant de la propietat. La terra és meva i tu que la treballes ets meu. I vosaltres que sou meus, el rendiment del vostre treball és meu i el control social i el poder s'exerceix a partir de la facultat de la propietat. Tots sabem que les èpoques històriques són desiguals en el món i que la revolució industrial a Japó va arribar més tard que a Occident i a vegades m'ha donat per pensar que els Estats Units van tenir l'època medieval quan l'esclavisme amb els negres, perquè era un sistema fonamentat amb la propietat del terreny i amb la propietat dels recursos humans que allà s'hi desenvolupaven. Últimament s'accepta que al final de l'esclavitud no va ser perquè els homes es van tornar bons i el missatge de Lincoln va acabar, sinó que va deixar de ser sostenible econòmicament. Ser propietari de tots els recursos era poc rendible i la societat es va ordenar d'una altra manera. En aquesta transició de medieval a industrial, en lloc d'ordenar el poder al voltant de la propietat, sembla més pràctic ordenar el poder al voltant de l'accés al treball. És més rentable malpagar-te 6 hores per collir cotó que fer-me càrrec de la casa on has de viure amb els teus fills i garantir la subsistència de tot el teu nucli familiar. Llavors, en lloc de ser el teu propietari, prefereixo ser el teu empleador i pagar-te 6 hores malpagades. Bàsicament per això acaba l'esclavitud. A més de moltes altres coses, no vull semblar determinista. Però es configura una època industrial en què el control passa pel control de l'accés al lloc de treball. El senyor industrial em pot donar treball o no a la fàbrica i passem d'una època medieval a una època industrial que té moltes més variables, però m'interessa aquesta estructura de com se va organitzant el poder. Crec que l'època industrial va deixar pas a l'actual, que és una època en què el poder s'organitza al voltant del control del mercat, dels productes i de l'accés als productes. Apple té el poder que té perquè té el control del mercat per un tipus de productes. La fàbrica que els fa, aquests productes, està a Xina i no és ni seva. Apple encarrega aquests productes a una fàbrica. Per tenir el control dels llocs de treball i de la fabricació ja no és la manera per articular el poder en aquesta societat actual, sinó que l'economia de mercat... Ara estem en una època en què el poder el té qui té el control del mercat. I em sembla que estem en transició cap a una època nova en què el poder ara s'organitza i s'organitzarà a partir del control de la informació, dels nodes que generen informació i de l'accés a la informació i del control de la informació. El nou poder és Facebook, si voleu, perquè comencen a aparèixer actors que són capaços de concentrar la informació de milers, de milions de persones en múltiples àmbits. Hi ha algú que, que és capaç de recopilar la informació de què us agrada, què compreu, on aneu, amb qui parleu, de què parleu, què feu, què us interessa, què us agrada, què busqueu, etc. 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 Si això deixa de ser un control local, com fins ara que el senyor de l'oficina del banc del vostre poble sabia com guanyàveu i en què us gastàveu, i ho amplies i ho escales a escala planetària, és un nou sistema d'organització del poder. I sempre que el poder s'organitza d'una manera diferent, s'ha de tornar a ordenar l'espai. En aquestes transicions, la tecnologia sempre ha jugat un paper. La Maria citava la revolució lítica, que jo crec que dona pas a l'especialització del treball, la revolució neolítica, que ens fa que siguem sedentaris i de nòmades i ens porta a ordenar l'espai d'una determinada manera, l'aparició de l'estoc de gra és l'aparició de la propietat privada. El meu títol, a mi mai m'han dit especialista en polític, a l'autònoma em deien societats precapitalistes, perquè el polític, com que és previ a la propietat privada, és precapitalista. M'emocionen aquestes coses. A vegades penso que he de fer fotos del títol i passejar-les. no hi ha cap dubte de que estem davant d'una tecnologia, la tecnologia digital, que modifica els sistemes de producció, com havia fet la tecnologia que va donar peu a la industrialització o la tecnologia que va donar peu a la domesticació de les espècies. Modifica els sistemes de producció, però tampoc hi ha cap dubte que aquesta tecnologia que tenim ara entre mans modifica els sistemes de transmissió de la informació. I si l'aparició de l'escriptura va ordenar la societat d'una determinada manera, i l'extrem dona pas a l'època dels monestirs, i si voleu considerar que la impremta trenca el control que els monestirs tenien sobre una manera de transmetre el coneixement, les tecnologies que van disrupcionant com es transmet el coneixement dins la societat alteren i modifiquen com s'ordena la societat i el mapa de poder. Kennedy guanya les eleccions perquè dona millor a càmera que Nixon, que donava molt bé a ràdio. Els mitjans de comunicació van modificant com s'organitzen els sistemes de la societat. No hi ha cap dubte que la societat, el fet digital modifica a la vegada sistemes de producció i modifica a la vegada sistemes de transmissió de coneixement. I també és la primera vegada que una sola tecnologia modifica les dues coses a la vegada. Si fins ara una tecnologia que fos capaç de modificar sistemes de producció transformava la societat i una tecnologia que modificava sistemes de transmissió de coneixement modificava la societat, una tecnologia que modifica les dues coses a la vegada modificarà la societat sense cap mena de dubte i ja ho està començant a fer. Aquest fet digital, que és una transició entre edats, a mi no m'agradaria que l'era nova es digués digital, perquè no trobo tan instrumental, però poder estem anant cap a una era de la informació, no seré jo que li posi nom. El motor que accelera tot això en diem internet. Internet està encara en procés de construcció i si t'ho mires en perspectiva d'arqueòleg, més o menys 10.000 anys, això d'internet tot just ha tingut dues etapes i ara estem construint la tercera. I si ho mirem en perspectiva, això d'internet tot just va començar fa 20-25 anys, perquè a l'època primitiva en què uns americans connectaven un ordinador amb un altre, això ho considero laboratori, per mi internet comença el 95. L'any 1995 és la primera vegada que els particulars podem a casa contractar un accés a internet, fa dos dies. I l'any 95 els que navegaven per internet, doncs que us digui, quatre enginyers jugant amb un mòdem, no era massa popular encara. Internet ha tingut dues etapes i ara comencem la tercera. A la primera etapa varen abraçar internet sobretot les empreses i les organitzacions, aquells que tenien la capacitat de disposar d'un servei informàtic al seu abast, i això va marcar, jo crec, 95-2005. Ara en diem digitalització, però abans en dèiem informatització. Les empreses s'informatitzaven, la banca s'informatitzava, posaven caixers automàtics, a més d'anar amb la llibreta ja passaves per la màquina. I tot això, bàsicament, digitalització de processos. Pots demanar el padró per internet, coses d'aquestes. 2005 comencem una segona etapa, la internet de les persones. Les persones es personen en aquest espai digital i comencen a actuar i modifiquen el mapa d'informació disponible, comencen a opinar sobre els hotels, comencen a opinar sobre els polítics, comencen a opinar sobre els productes, comencen a explicar coses del veí, pares que publiquen fotos dels seus fills, gent que opina sobre si el seu jefe és més o menys capacitat per la feina que fa. Bueno, la xarxa s'omple de comentaris i de converses. I això ens ha ocupat fins ara, amb una tonteria. Cadascuna d'aquestes etapes ha tingut episodis de tonteria molt rellevants. I la banalitat que hi ha ara a la xarxa és molt evident, no caldrà ni que ni coincideixi. Però també és veritat que ciutadania actuant a la xarxa és molt poderós i tan cert és que hi ha banalitat com també és cert que hi ha coses molt rellevants que modifiquen la manera d'organitzar la societat i les relacions personals i els models d'aprenentatge i els models de negoci i tot allò que ens configura com a societat. I ara comencem una tercera etapa en què qui té la capacitat d'aportar en aquest gran flux informació contínua, que és la xarxa, ja no són només les empreses i les persones, sinó que són els objectes. I ara podria haver-hi aquí un sensor. Dic podria, perquè entenc que potser no hi és, però podria ser-hi, podria haver-hi un sensor que digués que en aquesta sala ara són exactament no sé quantes persones i que no sé quantes han vingut de Barcelona, i podem tenir un sensor al llit d'un hospital avisant de que un malalt ha caigut, i podem tenir un sensor a la pròtesi avisant de que estem alts de sucre, i podem tenir un sensor a l'autobús avisant de que falta poc perquè arriba a la parada, i podem tenir un sensor en el cotxe avisant de que vagi un xic ràpid, poder que rebaixis la velocitat. Tota aquesta sensorització s'incorpora també a internet, i internet passa a ser un espai d'informació on hi ha informació corporativa, personal i sensorial. En cadascuna d'aquestes tres etapes, aquesta tercera tot just la comencem i els nens de tonteria tornen a ser insuportables, posaran un sensor en el cubell de la basura perquè el camió sàpiga quan ha de passar perquè la basura és plena. Si hem arribat fins aquí per fer això, espero que avancem. Cadascuna d'aquestes etapes va tenir reflexions socials. Quan les empreses, la primera etapa en què les empreses es començaven a connectar a internet, tothom parlava de l'escletxa digital, del digital divide, del problema que seria que certs segments de la població malparats social, econòmicament o a nivell d'educació no tinguessin accés a la xarxa. D'això ja no en parlem. Ja hem vist que, no dic que el problema estigui resolt, però massivament tota la població ha accedit a la xarxa. I em podreu dir, hi ha gent que no pot pagar la quota de la tarifa plana, però hi ha wifi obert a molts llocs i encara n'hi haurà més. Abans això no arribava a les zones rurals, però entre que s'han fet algunes inversions i que hi ha hagut activisme ciutadà, com per exemple WifiNet i coses d'aquestes, podríem considerar que el gran problema de hi haurà una escletxa digital per culpa de l'accés ja no se'n parla tant, com a mínim direm que no se'n parla tant. Quan les persones van pressionar-nos a la xarxa, tothom opinant i debatent, va aparèixer el tema de la reputació i la gestió de l'opinió pública. I ara, que tots són fluxos de dades, el tema que ens ocupa socialment és la transparència. Sé que hi ha la informació i vull tenir-hi accés. Sé que aquesta informació existeix i vull que se sàpiga. Vull saber què cobra el president del govern, vull saber els beneficis d'una companyia, vull saber. I té un punt gairebé pornogràfic en què tanta transparència ens porta a dubtes i a límits amb la gestió de la nostra intimitat. El context és estressant i tots tenim dubtes d'on està el vorall del que estem fent. En tot cas, un missatge optimista. No en tinc cap dubte. Les societats trien la tecnologia que abracen. Nosaltres no som víctimes de la tecnologia digital. Aquesta societat volia modificar la nostra relació amb la informació i per això ha abraçat aquesta tecnologia. Nosaltres volíem accedir a la informació sense la intermediació del director d'un diari. Volíem accedir a la informació sense la intermediació del govern que decideix què és i què no és el que hem de saber. Nosaltres volíem saber què fan els nostres serveis secrets, volíem saber què fan... I aquesta tecnologia ho feia possible. Volíem una tecnologia que permetés fluxos d'informació desintermediats, volíem una tecnologia que es permetés comunicació dur a molts on un pogués ser qualsevol, volíem una tecnologia en què l'accés a la informació no estigués controlat pel privilegi d'uns pocs, etc. Aquesta idea la treballa molt la Paula Sibilia, que és una sociòloga argentina. Volíem prescindir dels editors actuals. Això comporta problemes, eh? La manca d'editor és un problema. A mi m'agraden els editors perquè m'ajuden a fer una lectura ordenada. Però també m'agrada que qualsevol es pugui personar com a editor en lloc del model que hi havia fins ara, que qui dirigia un diari a vegades responia a altre tipus d'objectius. Ara tenim poques entitats que acumulen informació de tota la humanitat i estem vivint una situació en què els estats acumulen informació amb l'excusa de la seguretat i les empreses acumulen informació amb l'excusa de tastar-nos un millor servei. Però els dos estan fent usos molt preocupants. I pel mig hi ha un desastre, que és el regulador, el legislador, sempre arriba tard i malament, i el regulador, qui administra el públic i qui defensa l'interès comú, és sospitós, està subjecte a uns interessos que no sempre són el del comú. Crec que estem arribant a una crisi de l'actual model. Intentaré argumentar-ho tot i que em sembla que és força obvi. Aquest mercat que fins ara ha estat funcionant col·lapsa perquè s'ha pervertit. Els productes als quals accedim són sospitosos. L'obsolescència programada, perquè les màquines que en venen a cap d'un any les he de canviar i queden obsoletes, o perquè haig de canviar els llibres de text dels meus fills cada any, perquè fan servir llibres de text. La sospita de que el mercat m'està col·locant productes que jo no necessito cada cop és més clamorosa. Jack Welch, que tothom diu que és un dels grans empresaris, dels grans gerents que hi ha hagut en el món empresarial, diu que aquesta tonteria del valor per l'accionista és la cosa més terrible que li ha passat a la humanitat en els últims i següents anys. Això del valor per l'accionista és una camama que no anem enlloc. Hi ha una certa connivència entre el poder econòmic i el poder polític que posa en dubte qui defensa el comú. Ahir hi havia notícies, no?, que el jutge procedirà contra l'Ajuntament de Badalona perquè... I els dius, ostres, però per qui treballen els polítics, per qui treballen els jutges, per qui treballen els diaris, per qui treballen... Hi ha una sensació de que tot això no treballa per nosaltres i treballa per uns interessos que no sempre corresponen amb el fet del comú. El mercat actual és insostenible. La digitalització que estem abraçant genera unes bosses d'atur insuportables. Els optimistes diuen no, el digital genera atur però també crea llocs de treball, com va passar amb la industrialització, que va generar unes bosses d'atur però va generar unes oportunitats de treball. Jo no soc sospitós de no abraçar, estimar i recolzar i proposar el futur digital, però el futur digital genera atur. No veig per què no es poden defensar les dues coses. Vull un futur digital, però el futur digital genera atur. Els cotxes autònoms són l'atur dels taxistes. 40.000 a Espanya, 15.000 només a Barcelona. Se'n van a l'atur. Quan jo pugui demanar-li un cotxe que vingui a recollir-me i em porti a un lloc, el senyor dintre donant conversa, no cal. Abans he parlat de les fàbriques d'iPhones d'Apple a la Xina, que no són seves, són d'una empresa que es diu Foxconn. Apple té 14-15, no recordo exactament, fàbriques a Xina fabricant iPhones, com una xorrera. Foxconn va robotitzar una d'aquestes fàbriques aquest any, en octubre, aquest any, 60.000 xinos a l'atur. La robotització i la mecanització generen unes bosses d'atur que crec que no som conscients de la intensitat i velocitat en què es generen aquestes bosses d'atur. Tota aquesta població, si el digital generarà llocs de treball, sí, pel meu fill, però no per aquests taxistes, aniran a l'atur. I en una societat de drets socials i del benestar com la que intentem defensar, ens haurem de fer càrrec d'ells i garantir-los unes mínimes cobertures pel seu desenvolupament. I això ho ha de fer un estat que està en fallida. Espanya té el 100% de dèficit del seu PIB i lluita aferrissadament perquè el dèficit de l'any que ve només sigui del 4%. Això és una fallida. Un estat que està en fallida i que gestiona dèficit haurà de pagar les cobertures socials de desenes de milers, poder centenars de milers, poder milions de persones que aniran a l'atur. En paral·lel, la ciència avança, la nostra esperança de vida millora. Vull dir que els haurem de garantir les cobertures socials fins als 110, fins als 115 anys d'edat. És insostenible. Als estats els cau el model d'ingressos i augmenten les necessitats socials. No és sostenible, no en tinc cap dubte. El sistema col·lapsa i entra en crisi. Tot el que hem vist fins ara no és crisi. És crisi quan la gent té tanta necessitat que s'aixeca indignada i crema edificis. I no estem cremant edificis. A Grècia no han cremat edificis. Va semblar que estaven a punt. Però ara estan... Però Déu-n'hi-do el que aguanta. Vull dir que no, si pensem que això es col·lapsa, la meva hipòtesi és que col·lapsa és el que passarà, no el que està passant. És el que passarà, perquè els indicadors crec que només fan que augmentar. Estem generant bosses d'indignats. El sistema polític genera indignats. No m'entretindré a posar exemples. Va, no ho faré. No? La justícia genera indignats. Diuen que volen legislar perquè els delators, sisplau, no els hi digueu xivatos, els delators que afloren informació, és a dir, el govern espanyol ha dit que una delació d'informació com la que es va fer en els papers de Panamà, si tot va bé aquí a Espanya seria delicte. Heu vist les notícies? La Fiscalia, Espanya, la Fiscalia, ha dit que la cúpula directiva del Banco Santander és innocent del cas de les preferents i que la culpa s'ha d'anar a buscar en els empleats. Està escrit, eh? En el cas de les preferents, en el cas del Santander, la cúpula està exigent. Segons el fiscal, la cúpula és una cosa dels empleats, que a vegades no ho pillen i van sueltos. La justícia genera indignats, l'economia genera indignats, les targetes Black, la vivenda genera indignats, el menjar genera indignats, el cas dels transgènics, el cas... L'energia genera indignats, l'ensenyament genera indignats, per respecte no hi entraré. Que si voleu després un incís. I aquests indignats hi ha dos tipus, els mobilitzats i els no mobilitzats. Els organitzats no em serveixen. No confio, i ho sento, en sindicats, en patronals, en partits polítics. La manera que teníem d'organitzar fins ara la defensa del comú, no hi confio. I allò no organitzat està perseguit. Totes les transicions d'una era a una altra són fruit d'un col·lapse i aquest col·lapse va acompanyat d'una revolta social. Els primers sindicalistes que van considerar que les pràctiques derivades de les polítiques industrials de la industrialització fregaven límits, els primers sindicalistes van ser perseguits, atacats, etc. Fins que van tenir prou massa crítica com per poder vertebrar-se en un moviment reivindicatiu que es pogués personar amb la conversa i amb la negociació d'un nou contracte social que ha donat pas a la societat del benestar que estem intentant allargar. Els nous sindicalistes que estan intentant començar a gestionar una nova societat basada en informació ja els tenim i efectivament estan perseguits. Assange, Manning, Snowden, Falciani, Simona Levi a Barcelona, tots han acceptat fugir del confort i de la confortabilitat i assumir un risc personal en defensa d'una causa comuna que té a veure amb com es manera la informació d'avui dia. Crec que els propers 35-40 anys seran molt durs perquè explotarà tot això que estem dient. Explotarà tot això que estem dient de la cultura, hi haurà usos i abusos amb la gestió de la informació. La intel·ligència americana ha hagut d'acabar reconeguent, gràcies a les filtracions de Snowden, que totes les targetes SIM dels vostres telèfons, totes les d'Occident, que majoritàriament estaven fabricades per una única empresa que es deia Semalto, totes estaven saquejades de fàbrica per la intel·ligència americana. S'ha publicat en premsa que el telèfon de l'Àngela Merkel estava punxat. Els de per aquí crec que no calia, però els de Merkel i aquests estaven punxats. Heu vist publicats en premsa whatsapps de la reina d'Espanya parlant amb el seu compi Iogui? I heu sentit perfectament àudios del ministre de l'Interior dient de la sanitat d'aquest país. Imagineu el que passarà amb la vostra informació, amb la nostra informació. Això tindrà males pràctiques i les haurem de corregir. La correcció no serà amable i haurem de fer una revolta social. Aquesta revolta social, que serà no serà cordial, vindrà acompanyada d'una crisi estructural perquè el model no aguanta, no és sostenible econòmicament, necessitarem noves bosses de població que necessita coses, etc. Tot això és un desastre i ens ocuparà els propers 40 anys. I el resultat pot ser un punt evolutiu a la història de la humanitat o pot ser un punt involutiu a la història de la humanitat, que de punts involutius a la història de la humanitat n'hem tingut. I tot dependrà de com gestionem nosaltres els propers 40, 50, 60 anys amb l'oportunitat digital, no amb l'amenaça digital, amb l'oportunitat digital. Perquè el sistema que col·lapsa, col·lapsa insolet, no col·lapsa perquè ara tinguem mòbil, col·lapsa insolet. I tenim una oportunitat amb una tecnologia disruptiva de tornar a dissenyar un model de societat. Noves maneres de resoldre necessitats. Fins ara, en una economia de mercat, com funcionava això? Jo, per operar en aquest mercat, necessitava 1.500 euros. Hi ha gent que en 800, hi ha gent que en 7.000. Però suposem que jo necessitava 1.500 euros. I amb 1.500 euros al mes, jo podria pagar el lloguer, comprar el menjar, comprar roba, alimentar el meu fill, anar a sopar un cop a la setmana o al mes amb la meva parella i poder fer un viatge al cap de l'any. I llavors, jo, com que necessitava 1.500 euros per operar en una societat organitzada a partir del mercat, en altres èpoques, el meu pare pagès no necessitava 1.500 euros. Funcionava d'una altra manera, operava d'una altra manera, a partir del treball. Ara operem a partir del mercat. Necessito 1.500 euros per operar en aquesta societat. I hem fet un pacte. Ofereixo el meu esforç, que en diem treball, ofereixo el meu esforç i em dones 1.500 euros. Jo t'ofereixo el meu esforç, tu em dones 1.500 euros i opero. Com que tot està col·lapsant, en el meu esforç ara només em dones 800. I jo necessitava 1.500. I aquesta diferència porta que nosaltres com a ciutadans comencem a explorar dos territoris. Un és canviar les maneres de consumir i si coses que fins ara pagava ara les resolc sense pagar. I si recupero el trueque. Digueu-li economia col·laborativa, que no és la solució, però és el símptoma. És el símptoma de gent explorant noves maneres de consumir perquè amb les que havia fins ara no soc sostenible. I amb això, allò de 1.500 necessitaré 1.100. I els 1.100, com que no hi ha un lloc de treball que me'ls doni a canvi del meu esforç, i si em trec 700 d'aquest esforç, 100 de portar una persona a dormir a casa meva, 50 de fer no sé quantos, i aquí tornem a tenir el regulador. Si ofereixo la meva vivienda perquè dormi algú a casa, m'he de donar d'alta d'autònoms? Perquè no està clar. He de demanar un permís, doncs, el regulador encara està regulant un mercat de treball i no un mercat de com resolc les meves necessitats de consum. Tom Malone, que estudia el futur del treball, jo crec que el treball ha mort. Que ara és com administro el meu esforç en lloc de com accedeixo al treball. Abans he dit que ho diria una cosa de les universitats, en quin moment es van equivocar en aquesta obsessió per formar gent per mercat del treball? Quan els havíem d'estar formant per tenir com, en quin esquema mental afrontes la realitat? Jo ara treballo d'empresari, amb les eines que em van donar perquè vaig estudiar història. Si m'haguessin donat eines per treballar d'historiador, m'estaria morint de gana. En quin moment van començar a dissenyar itineraris amb l'objectiu empleador? Jo crec que el treball ha mort i que el El meu pare va tenir una feina tota la vida, aquesta frase no és meva, és el que deia abans el Tom Malone. El meu pare va tenir una feina tota la seva vida, jo hauré tingut 7 feines al llarg de la meva vida, el meu fill compaginarà 7 feines diferents a la vegada. Preparar-nos per una feina ensenya quin risc, perquè hi ha 6 més per les quals que ja no estarà preparat, tot que el preparem a com interpreta la realitat i com es desenvolupa en aquest context. Els robots han de pagar impostos, és urgent, els robots han de pagar quotes a la seguretat social. Si un robot genera atur, l'empresari que s'estalvia el sou, però sisplau que pagui la quota de la seguretat social, i necessito que el regulador espavili ràpid a construir el barem, el paràmetre d'aquest robot a quants llocs de treball correspon. I a partir d'aquí poder calcular unes tarifes. Amb això de canviar els models de consum, per exemple, l'energia, no sé vosaltres, jo estic pagant 200, 250 euros de factura de la llum cada cop que m'arriba la factura. No tinc aquests 250 euros. Per què no em puc posar una placa solar al sostre i tema resolt? D'un model centralitzat de distribució de l'energia a un model distribuït de generació de l'energia. És que no és viable l'altre. No tinc 200 euros per pagar la factura de la llum. I sense accés a l'energia no tinc accés a la informació. Per tant, tinc que reconsiderar com es generen els recursos. Hem de tornar a discutir com es reparteix la riquesa, com es reparteix l'espai, com es reparteix el treball, com es reparteix l'energia, com es reparteix la propietat, i això és un nou contracte social. L'ètica és la propera clau de competitivitat. Els últims 20 anys la competitivitat es construïa per tecnologia, els propers 20 anys la competitivitat es construeix per ètica. Els meus fills no posaran els calés en un banc que els ofereix treballar pel mòbil. Els meus fills posaran els calés en un banc que els garanteixi que no inverteixen armament. Si el primer banc ho provi, ho comprovarà. L'ètica és un actiu de la nova economia, sempre i quan sàpiga garantir qualitat, cost, accés i complexitat. Ara no em dóna temps de desenvolupar-ho més aquí, però un sistema de valors crec que comença a ser porós cap al món d'empresa. No confondre amb l'RSC, és una trampa. Aquest nou contracte social el dibuixarem durant els propers 70-80 anys, el comencem nosaltres, i si tot anés molt ràpid el completarien els nostres fills, els que m'heu ensenyat perspectiva històrica, un canvi d'aquesta envergadura social en només 80 anys seria vertiginós. Per tant, però qui dissenya l'espai comú a 70 anys vista? Doncs tenim un problema d'actors en aquest disseny social. En aquesta cerca de nous actors, una opció personal, crec que donaré de baixa als sociòlegs. Perquè darrerament els fets massa descriptius. Vaig tenir l'oportunitat, no diria la sort, vaig tenir l'ocasió de col·laborar uns anys amb Manuel Castells i ell insistia molt en això. Jo no infiero, jo l'escrivo. Dic, pues ja no me sirve. I projectant, cada cop trobo més refugi amb la filosofia. Què fas, jubilant, tot això? Martí Peran i les seves reflexions sobre la fatiga, molt interessant. Josep Maria Esquivol, la resistència íntima. Marina Garcés, parlant sobre el comú. Adela Cortina, parlant sobre l'ètica, que ara acabo de dir, és la nova clau de competitivitat. Trobo més claus de disseny del futur en la filosofia que en l'economia, que en la política. Tampoc veig els filòsofs amb ganes de liderar un moviment ni anar a cremar els edificis que hem de cremar. No descarto. Ja no faig prou amb la descripció, necessito ideologia. En quin moment els nostres polítics van abandonar la ideologia? En aquest context de transició, les transicions mai són amables, cal una revolta, caldrà un enfrontament, no ens serveixen ni les institucions ni els actuals agents, caldrà un moviment social i hem d'estar preparats perquè ens el mereixem. Moltes gràcies.
Doctor Josep Gordi, degà de la facultat, doctora Ana Maria García, directora del Departament d'Història i Història de l'Art, senyor Genís Roca, estudiants, professors, personal d'administració i serveis, amigues i amics. Bé, és un plaer, però estic recomençant que és un plaer estar en aquest acte i haver tingut l'oportunitat de sentir la conferència inaugural que ens ha ofert el senyor Genís Roca, ex-estudiant nostre, o estudiant nostre, perquè vaig deixar de ser estudiant d'aquí. Bé, estem en l'acte d'inauguració, comencem el nou curs, el curs 2016-17. Aquest, bueno, sempre que arribem a l'inici del curs, ens trobem davant del fet que anem, ens anem adonant de com passa el temps. En aquest cas, avui hem tingut una mostra molt evident, que ens hem remuntat als inicis com a estudiant d'en Genís, i ens recorda sempre aquest pas del temps, doncs, la nostra obligació de continuar amb el procés de millora, bueno, el procés de continuar fent recerca i recercant el coneixement, de millorar la formació i en el procés d'ensenyament i d'aprenentatge. Per descomptat, sempre ho fem d'acord amb els nostres objectius personals i col·lectius, tant com a professors, com a estudiants i també com a centre, com a facultat i com a universitat. Aquest és la descripció del desig del curs acadèmic que inaugurem avui en aquesta sala de graus. De fet, com ja sabeu, gairebé tots, suposo tots, el curs ha començat fa uns quants dies, unes setmanes, però avui el que fem és celebrar aquest acte d'inici de curs. Com també celebrarem d'aquí ben poc, i ja s'ha dit una mica cap al passat, que d'aquí un parell de mesos, concretament el 12 de desembre, celebrarem, com tenia l'oportunitat de commemorar el naixement de la Universitat de Girona i celebrar els seus 25 anys. És una universitat, una universitat jove, una nova universitat, començarà amb els actes de celebració per descomptat, que es va fomentar ara fa 25 anys a partir de la tradició d'empenta, entusiasme i de feina feta per recerca en uns estudis que s'impartien al que era l'Estudi General de Girona. Un estudi general on els estudis d'humanitats, val la pena recordar-ho, tenien un pes específic, que era realment important la presència i la importància que tenien els estudis d'humanitats en aquell moment a Girona i a la formació de la universitat. També val la pena, crec, recordar, que estem recordant això també, eren especialment interessants i era important el pes que tenien els estudis com els estudis d'història, del qual tinc un representant avui, o els de filologia catalana, que van ser els estudis fundacionals, o que va ser just, bueno, podríem recordar que el curs passat la conferència inaugural va anar a càrrec també en aquesta línia de filologia. Bé, la Facultat de Lletres d'avui, segur, és diferent a la que hi havia a finals dels 80, a principis dels 90, no sé, quan es va convertir en universitat, però bueno, aquesta facultat tots sabem que ja ho era, a tenir les bases per això, però s'ha convertit, aquesta facultat, vull dir, s'ha convertit en un entramat molt sòlid en el qual desenvolupem la docència i recerca en aquelles matèries o en aquells continguts que ens identifiquen com a societat. I val la pena que recordar que fem o feu això amb una qualitat ressenyable. En aquest sentit, doncs, reprenc o recordo les paraules d'en Degà quan ha assenyalat que aquest curs passat, o aquest any, s'ha conclòs el procés d'acreditació dels estudis de la majoria dels estudis de la facultat i s'ha conclòs amb èxit. Per tant, és un indici que la qualitat la tenim en aquesta universitat. Una qualitat que es reflecteix i es consolida amb dades com les que també ha esmentat el Degà, que també m'he pres de molèstia de mirar, tot i que les tinc bastant sovint al davant de l'ordinador, que és mirar les dades d'accés que tenim. I realment el Degà ha indicat que hi ha hagut un creixement en el accés d'aquest any no és només això, sinó que són aquests 258 que has esmentat, crec que són les millors xifres dels últims 5 anys. Evidentment, tots sabem quina és la situació dels estudis de lletres, no podem estar pensant que som el que no som, però sí que és assenyable veure com anem consolidant aquesta oferta, i això és una feina que anem consolidant l'oferta i l'oferta arriba a la societat a poc a poc, i és una feina que cal agrair, que cal reconèixer a tota la facultat i especialment a qui està treballant en els últims anys, 2, 3, 4 anys en aquest sentit. Els nostres estudis, els estudis de lletres, que oferim aquí, també a la universitat, evidentment, són estudis que porten cap a la societat, cap a la inserció d'una manera o d'una altra a la societat. Els hi podem estir graus i màsters, i el que fem és intentar assegurar que el nostre coneixement es transfereixi de manera adequada a la societat, sempre d'acord amb les nostres habilitats i les nostres possibilitats. I fent això, evidentment, el que fem és procurar que els criteris que apliquem per anar tirant endavant graus, doncs també un tipus d'estudi, com els graus també siguin consistents amb els que podem tirar després, aplicar després per uns màsters, de manera que es puguin defensar conjuntament. També s'ha repetit molt, ara que volia assenyalar també en aquest marc dels estudis de lletres, s'ha repetit molt els últims anys un tòpic que avui ha sortit també una mica per aquí, que és el de la utilitat o inutilitat dels estudis de lletres. És a dir, que cada vegada se sent menys això, que els estudis de lletres són inútils, i evidentment no seré jo qui pensi que són inútils, i sempre es contraposa la presumpta utilitat en dubte dels estudis de lletres davant de l'utilitarisme dels estudis. Bueno, potser podríem parlar en tot cas d'inutilitarisme dels estudis de lletres, de la qual cosa no me'n sentiria pas tampoc especialment preocupat, perquè coincidiria amb una observació que ha fet en Genís sobre preparar per al mercat de treball o preparar per la realitat o per la societat. Si he de triar entre aquestes dues coses, òbviament triaré per preparar per la societat, que és el que potser crec que és més interessant. Evidentment, els estudis de lletres són útils i l'utilitat possiblement és a llarga distància. Simplement recordant recentment un llibre de Peter Slotter, no, un text de Peter Slotter, on recordava Rousseau i parlava en el sentit que l'home lliure, segons aquest filòsof, descobreix que és l'home més inútil del món. Bé, si no l'utilitat per vincular la llibertat, tampoc estaríem malament. I també, si podem recordar, que crec que les paraules finals de la conferència d'inauguració del curs de l'any passat, la Laura Borràs ens deia que enmig de la humanitat, citant a Joseph Steiner, enmig de la inhumanitat i la indiferència de la història, un grapat d'homes i dones han estat posseïts creativament per l'irresistible esplendor de l'inútil. I ara ja són paraules de la Laura. És residual, inútil i tanmateix essencial. He de dir, així és la poesia. Bé, podríem afegir, si hem de jugar amb aquesta idea, doncs evidentment la poesia i els estudis de lletres, afortunadament, serien d'aquest tipus, crec jo. Bé, en aquest context, crec que val la pena remarcar que la conferència inaugural que s'ha fet en Genís ens indica molt bé, ens situa molt bé el paper que tenim davant de la societat. Ha anunciat un canvi d'era, bueno, ha anunciat, tot s'ha parlat d'aquest canvi d'era, ha tractat sobre aquest canvi d'era que ens porta la tecnologia, però plantejant-la cap a una transformació de la societat en què ens hem de plantejar doncs, quina és la relació social que ens hem d'establir, o les relacions socials que hem d'establir entre uns i altres. El contracte social, recordem, neix a Rousseau. Aquesta és la connexió també amb el que tenia apuntat per aquí i que volia apuntar en aquesta intervenció. Bé, crec que aquesta és l'aportació que ha indicat tant també l'Anna Maria García quan parlava del que transmeten els estudis de lletres. És una qüestió d'actitud. És a dir, tenim els coneixements, les actituds per enfrontar-nos a la realitat, per portar cap a la realitat que ha presentat el nostre coneixement. És també una línia en la que ens expressàvem fa unes setmanes o uns dies a la conferència, a la inauguració del curs a la universitat, com parlàvem, dedicat a la transferència aquest any, però també parlàvem del paper de la transferència, de la docència i la recerca, quan cito ara, o recordo ara les paraules de la doctora Carme Carretero, que va ser qui va pronunciar la conferència, i també del propi rector, Sergi Bonet, en el sentit que és fonamental que el coneixement no s'escampi, que no quedi convertit en un reducte propi dels científics i que el sentit veritable de la coneixement i de la recerca només agafa valor quan és compartit i arriba de manera adequada a la societat, i en aquest sentit hem de preparar la gent perquè pugui interpretar els nostres estudiants per poder interpretar adequadament la societat. Per tant, des d'aquest punt de vista, des del punt de vista en què és important i fonamental que el coneixement s'escampi i arribi cap a la realitat, és, doncs, com podem concloure, segur que els nostres estudis de lletres són profundament útils i els portem aquesta utilitat cap a la societat. Però bé, si Rousseau tingués raó i fossin inútils, inútils en el sentit que caracteritza l'home lliure, la llibertat, doncs també és fonamental que siguin capaços de portar aquesta llibertat cap a la societat. Bé, res més, ja simplement acabo ja dient que és amb aquest desig i per descomptat en nom del rector que avui tenim el plaer de declarar inaugurat el curs 2017 de la Facultat de Lletres. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. A fora tenim una copeta.